A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
És freqüent pels historiadors interessar-se sobre els personatges concrets. Així, podem trobar infinitat de biografies i d'estudis sobre personatges molt diversos. Normalment, això sí, individus que han tingut una certa rellevància en el seu camp, fos el que fos. Per l'escenari acostumen a desfilar reis, eclesiàstics, nobles, literats, guerrers, grans mercaders o filòsofs, per posar-ne alguns exemples. Avui volem aturar-nos en un aspecte humà molt concret i veure, en aquest i en successius programes, la seva evolució. El polímata. I què és un polímata? Ni més ni menys que un individu que ha excel·lit en diferents camps del saber i en diferents disciplines acadèmiques. Avui repassarem la trajectòria d'alguns d'aquests personatges dins l'antiguitat tardana i l'edat mitjana. Acompanyeu-nos en aquest viatge. Benvingut a la història dels polímates. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio d'Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui, per continuar a la nostra sèrie de programes dedicada als polímates. I ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut, Alberto.
Benvingut. Bueno, sèrie, per ara en fem dos i ja veurem si fem més. Vull dir, tampoc ara, ja sabeu que no hem de prometre més del que podem abastar.
No, mai.
Tu sí, es veu que tu sí.
Ah, sí?
Sí, es veu que tu sí, però jo no.
Jo, bueno, és veritat que vaig prometre algun programa. o vaig suggerir fer-ne algun. Abans de començar, fem una miqueta de recordatori. Què és un polímata?
Un polímata és aquell, no, que excel·leix en més d'una matèria. No? Poli vol dir diversos, no? Mat és com és l'arrel que també dona matemàtica, per exemple. Un polímata és aquell que excel·leix en més d'una disciplina del saber, no? Que pot no confondre amb algú que pot fer dues coses alhora, com l'Adrià, el nostre tècnic, que està gravant avui dos programes a la vegada.
És una màquina.
Tenim aquí a Castellà els dos estudis en funcionament i ell fent malabars d'un estudi a l'altre com un, no sé si un bon polímata, però sí un polímac. No? Podríem, sí. És un polímac que sembla un Pokémon. Però,
o té uns braços molt llargs.
Un poliwheel, no? En qualsevol cas, un polímata és just això, no? Una persona que excel·leix en més d'una disciplina. Al llarg de la història, aquest concepte ha anat ampliant-se o empetitint-se en funció de l'època en la que ens trobem. I el que estem intentant fer, no? Doncs és una història cultural, no? Dels polímates des de l'antiguitat fins a potser segle XIX, segle XX, depèn. O fins a on acabem avui i ho deixem aquí. En qualsevol cas, emplacem el programa, no sé si anterior a aquest, on vam, no, definir una miqueta què era la polimatia, què considerem una disciplina acadèmica o científica i com això ha anat variant al llarg de la història.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Tu tornem a encetar el programa avui amb una banda sonora interessantíssima.
Jo ja pensava que no em preguntaries per la banda sonora d'avui.
No, home, òbviament que t'he de preguntar per el senyor Polímata.
Bueno, a veure...
Parlem-ne.
No de... O sigui, a veure... No obrirem aquest meló. Estem gravant el programa sense tirar les músiques perquè encara no estan decidides. Llavors, aquí l'Albert s'ha tirat un triple intentant... Jo pensava que ho jugaria de manera subtil, no? Allargant la broma de t'ha gravat la música, sí, i tal, i que jo fos suficientment vaga i imprecís perquè quadrés amb qualsevol música, però ell ha decidit ficar la pota fins al fons i mencionar aquest savi del Renaixement que sí, hem trobat emplacem el programa anterior i ho decidim. No sé quina música posarem, però segur serà una música a l'alçada del que esteu acostumats.
Perfecte. Si vols, els altres separadors podem fer veure que...
Vinga, va, juguem.
Sí? Juguem. Doncs. El programa anterior sobre el tema ens havíem quedat al món romà. On arrencarem avui?
Bé, doncs, mira, una mica on ho vam deixar. No? Encara estem a la Roma imperial, no? Vam acabar veient a Plini el Vell, no? Tot i que era el Plini el Vell de la nova república, però el panorama des del qual arrencarem avui és un xic diferent, no? Bàsicament perquè la irrupció del cristianisme dins del món romà i sobretot a mesura que va guanyant força dins del món romà va significar en bona mesura un curtocircuit respecte a la tradició clàssica, no només en el fons sinó també en la forma d'apropar-se al coneixement.
I què canviarà?
Bé, bàsicament el cristianisme inicial és una força antiintel·lectual, per entendre'ns, no? Davant de la veritat revelada, la curiositat i el coneixement científic i el coneixement erudit s'identifiquen amb el paganisme, amb la cultura clàssica, no? Recordeu que l'antiguitat clàssica, la Grècia clàssica, Roma, el paper del polímata, del savi, no? Aprèn diverses disciplines, que entén, no? Que intenta copsar la immensitat del món de les diferents òptiques, és vist com la manera natural, no? A través de la qual s'encarrila la saviesa o la curiositat. El cristianisme inicial, no? Rebutja de ple aquest món clàssic i, per tant, també rebutja aquest coneixement heredat o la manera d'apropar-se a aquest coneixement, no? Per tant, el coneixement heredat del món clàssic, que per ells encara és vigent, no? Estem al segle II, III, IV, és, en el millor dels casos, sospitós, no? I la curiositat, en el millor dels casos, és sospitosa. No? Un llibre recomanable en aquest sentit, va sortir el 2017-2018, crec, és l'assaig de Catherine Nixley, L'edat de la penombra, no? Que parla precisament d'això. És un llibre molt criticat, però bueno, ja està bé que estigui criticat, perquè vol dir que toca on ha de tocar. No? Que parla precisament d'això, no? De com el cristianisme inicial destrueix el món clàssic d'una manera física, no? Estàtues, llibres, biblioteques, perquè dins de la lògica d'aquest integrisme cristià, tot el coneixement heredat del món clàssic és sospitós de paganisme. De fet, molts autors importants dels primers segles del cristianisme tindran una postura similar sobre aquest tema, no? La de posar la veritat en Crist a la curiositat científica o a la curiositat humanística, no? Des de Tertulià, que és un nom fantàstic perquè perquè al final parlar dels polímates és parlar dels tertulians, de gent que sap de tot, el Tertulià sap de tot i de res a la vegada.
Fantàstic. M'encanta que coincideixi el seu nom amb la, bueno, amb la imatge actual, no?
De fet, les tertúlies venen per de Tertulià. Era un tio que, bueno, que era molt, molt campechano i tenia molta gent a les seves tertúlies. Tertulià, cavall entre els segles II i III després de Crist, no? Pues des de Tertulià fins a Sant Agustí, un segle després, la consigna és la mateixa. La curiositat i l'afany de coneixement no religiós és una pèrdua de temps i un tret anticristià. De fet, en el cas de Sant Agustí és molt divertit perquè ja sabeu que tenim les seves confessions, la seva mena d'autobiografia on explica la seva conversió i la seva vida i ens explica com ell de jove, era com a bon pagà, era un dissolut, no? I s'anava, feia, coneixia, quan ell va viatjar del poble a la ciutat, va descobrir els plaers de la vida, els plaers carnals, els plaers libidinosos, la curiositat mateixa, no? La curiositat, l'amor per la literatura, l'amor per la festa, l'amor pel sexe, i tot això desapareix en el moment en què es converteix al cristianisme, no? Llavors la curiositat en si mateixa o els plaers de la vida, entre ells la curiositat, són trets anticristians.
Per tant, es perdrà molt coneixement en tot aquest procés?
Oh, i tant, no? Penseu, parlàvem de Barró al final del programa anterior, no? Que dèiem que era una persona que havia escrit desenes i desenes i desenes de tractats erudits sobre múltiples disciplines del saber, i actualment coneixem una obra completa, una obra bastant fragmentària i petits fragments d'altres obres. I podem reconstruir tots aquells temes dels que havia tractat gràcies a referències posteriors, no? Penseu que del tot el volum d'obres de l'antiguitat clàssica en conservem un percentatge minúscul, no? S'acostuma a dir que entre un 5 i un 10% del que es va produir, això vol dir que entre un 95 i un 90% s'ha perdut. Penseu, per exemple, les novel·les romanes. Quantes novel·les romanes coneixem?
Dos.
No? Segurament existissin moltes més, no? Però s'ha perdut. Hi ha hagut aquest cristianisme inicial arrasarà amb tot el que ells considerin que és la visió de Roma que no s'adapta al cristianisme. Per això romans cau tan malament. No? Aquella Roma sensual, sexual, viscuda, jo què sé, les estàtues que es conserven dels emperadors romans són aquelles que s'assemblen, o la que els cristians creien que s'assemblaven a Constantí, com Constantí és el primer emperador cristià i no tenia barba, no? Pues totes les escultures que es conserven, per exemple, d'August, es conserven perquè els cristians pensaven que era Constantí i que per tant no s'havia de destruir. No? O per exemple, ja n'he parlat algunes vegades, quan al segle XVIII es descobreixi Pompeia, que és una ciutat que queda fotografiada, no? Pràcticament abans d'aquesta neteja intel·lectual que fa el cristianisme inicial, el que es troben els arqueòlegs...
Oh, no! Però
dit més, que polla és això, literalment, no? Perquè l'antiguitat és molt més viva, molt més lasciva, no? Un dia parlarem, per exemple, dels poemes de Càtul, no? O del poema de Càtul, perquè només hi ha un que ens interessa molt.
Un dia en parlarem.
Sí. Podríem fer un programa, però no ho diré. En qualsevol cas, aquesta purga cultural que suposa el cristianisme inicial, fiquem-nos que moltes vegades, no, pues, a la fi del món romà, no, l'esfondrament de l'estat, la fi de les escoles de gramàtica, la fi de les biblioteques imperials, l'arribada dels bàrbars, tot això importa en aquest procés de destrucció, però també tenen pes altres elements potser que fins ara no s'havien posat tant sobre la taula, no? Tot això són elements que hem de tenir en compte a l'hora d'entendre la singularitat intel·lectual dels darrers segles de l'imperi romà, no? On pràcticament es nota un tall molt gran, no? Des del final d'aquesta Roma encara amb pensadors clàssics, no? Aquí entra, per exemple, una altra figura de la que no hem parlat, però podíem parlar, Hipàtia d'Alexandria, no? Com una de les últimes com un dels últims grans savis o una de les últimes grans sàvies de l'antiguitat en un món cada vegada més intransigent. Tot això és un llarg procés, no? Segles IV, V després de Crist, que obren, no? una nova finestra, una nova porta en aquesta història de la polimatia.
I travessem aquesta porta i entrem a la fosca alta edat mitjana.
Bé, ja sabeu que el concepte s'ha matitzat infinitat de vegades en els darrers temps, no cal insistir sobre la suposada o no foscor d'aquesta edat mitjana. Sí que és cert, però, que comparat amb el període anterior, resulta difícilment justificable el negar, no, la reducció del coneixement, no? Aquest gran volum de coneixement del món clàssic, o com a mínim... la reducció de determinats coneixements, no? Aquells que són considerats més pagans, entre els anys 500 i 1000 a l'Occident europeu. No? Això no treu que hi hagués notables excepcions o intents més o menys reeixits de recuperació d'elements del passat clàssic, com podien ser les iniciatives encapçalades pels monjos irlandesos, que ja n'hem parlat al programa, o els intel·lectuals carolingis, o els intel·lectuals otònides, no? Com... entre els 500 i l'any 1000, de diverses maneres i en diferents intensitats, que Panofsky identifica com a renaixements, no? Hi ha diferents renaixements de la cultura clàssica amb una intensitat més o menys definida, amb uns interessos més o menys definits, però que de manera cíclica van intentant recuperar o reactualitzar o reconservar allò que s'ha perdut o s'està perdent de la cultura clàssica.
I podem posar algun exemple d'aquesta reducció de la cultura clàssica?
Podem, no? Per exemple, valorem una dada aparentment neutra, no? O quantificable, com el volum de llibres en circulació, no? Ho dèiem abans, s'ha perdut una gran quantitat. I la diferència parla per si mateixa. Un polímata d'inicis de l'imperi, com el nostre Plini el Vell de final del programa anterior, podia tenir perfectament una biblioteca personal d'uns 2.000 llibres, ens diu. No, no està malament.
Gens malament.
En canvi, un gran centre monàstic carolingi, com les abadies de Reichenau, Sant Gall, disposaven d'una biblioteca comunitària d'uns 400 volums. No? Tota una comunitat monàstica té una biblioteca d'uns 400 volums, amb volums que té, llibres que tens repetits, llibres que són comentaris d'altres llibres, diverses bíblies, no? diversos antifonaris, diverses coses, no? I per tant, molts menys llibres i molta menys varietat de llibres, no? Plini el Vell podia tenir una biblioteca personal de 2.000 volums, tota una comunitat monàstica, tota una gran comunitat monàstica, centre de coneixement, tindria uns 400 volums. Es parla de, no, la gran biblioteca de Ripoll, per exemple, estem parlant, potser, per l'època de la gran biblioteca de Ripoll, de desenes de llibres, no? Bueno, cada època juga amb les eines que té.
No és, i a més, si més no, és molt interessant la comparació, per fer-nos una idea, de, bueno, d'aquesta desaparició, no? D'aquesta reducció. Davant d'aquest panorama en què desapareixen llibres i ens trobem en biblioteques monàstiques amb desenes, precisament, de llibres, que eren les grans biblioteques de l'època, estem davant d'un moment negatiu per als nostres estimats polímates?
En absolut, no? De fet, el gran problema per un polímata és que sempre hi ha massa coses per saber.
Fantàstic, doncs.
No, hi ha sempre massa coses per saber. No? Tu ara et jubiles, descobreixes Google
o no,
o el ChatGPT,
no.
descobreixes els memes o descobreixes els stickers i de cop i volta el teu tiet o el teu avi o el teu, jo què sé, el mecànic que s'acaba de jubilar, sobre un món de, perquè de cop i volta, no, la informació entra per un tub massa gros pel teu cervell, no? Llavors, i de cop i volta...
Tothom coneix aquesta persona.
I si no la coneixes, ets tu. Jo què sé, jo suposo que ho puc explicar perquè no m'escoltaran, però jo tinc un grup de WhatsApp de comunitat on, per exemple, rebem WhatsApps de teories de la conspiració de no, els chemtrails, no? de com hi ha sequera perquè el fum de condensació dels avions ens estan regant amb àcid. Llavors és un bon exemple de que a vegades menys és més. Vale. Llavors, repeteixo. El gran problema per un polímata és que sempre hi ha massa coses per saber. Llavors, l'alta del mitjà és fantàstica en la història que ens ocupa. Mirem-ho sempre, mirem el got sempre mig ple, perquè el problema és que en aquest moment hi ha massa poc.
Llavors, per tant, és molt fàcil ser polímata.
És abarcable. Encara és possible excel·lir en tots els camps possibles del coneixement, no? Escolta, qui no es consola és perquè no vol.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Alberto, què és aquesta segona cançó que ens has posat avui tan diferent?
M'agrada molt que em facis aquesta pregunta. De fet, és una cançó que em recorda a tu.
Ah, sí?
És una, l'he triat especialment per tu, amb la qual cosa em sento molt decebut de que no hagis copsat el missatge ocult d'amor incondicional que hi havia darrere d'aquesta cançó, sigui quina sigui.
Em tornaré a escoltar el programa només per sentir-la. Continuem la nostra història dels polímates centrant-nos en aquest pas de l'antiguitat a la mitjana. Algun personatge que calgui destacar?
Sí, bueno, podríem posar-ne uns quants sobre la taula, no? Posem-ne tres aquí, no? Ja que tenim tres cadires lliures, doncs posem-ne tres personatges per aquest període que va, posem-hi del 500, que hem dit abans, a l'any 1000, no? En aquests 500 anys podríem posar-ne més. Ens deixem gent fantàstica pel camí, tots bellíssimes persones, però triem aquests tres, ni que sigui per acabar el programa a temps.
A temps, perfecte, perquè si no ens farà por. En fi, per quin d'aquests personatges comencem?
Doncs jo crec que per la seva tasca de salvament de part de la cultura clàssica, no? per la seva inestimable tasca de patrulla canina rescatant el coneixement clàssic, jo començaria per un personatge clau en els propers mil anys, que no és un altre que Boeci. No? Boeci, a vegades, o s'ha dit moltes vegades, s'ha dit d'ell que va ser l'últim romà. Oh. Només per això ja m'agrada.
Té el privilegi,
no?
L'últim romà.
I aquí diu, no, és Boeci és tant l'últim romà com el primer home medieval. I jo, no, l'últim romà, ja m'està bé. L'últim romà. De fet, commemorem avui l'aniversari de la mort de Mussolini. També està guai, de l'últim romà també està guai. Per parlar d'això.
Si no sabem quan s'emetrà aquest programa.
No,
però avui
està gravant l'aniversari de la mort de Mussolini. No em capgiris el guió.
Cap problema.
Bueno, Boeci va viure a cavall entre el segle V i VI després de Crist. Va ser senador, cònsul, magister officiorum, no? Mestre dels oficis, és a dir, mestre dels funcionaris, no? Dels homes de la cort de Teodoric, rei dels Ostrogots, no? aquest poble que invaeix Itàlia a la fi de l'Imperi Romà. I, per tant, Boeci, fill d'una família senatorial amb solera, no? un home educat, tot i que és cristià, està educat en els principis pedagògics de l'antiguitat clàssica, escenifica com ningú aquest xoc cultural, no? Entre un món que s'acaba i un món que comença, no? I ha de contemporitzar la seva tasca d'últim polímata, últim erudit, amb la seva tasca, no? De col·laboracionista o home del nou règim. No funcionarà, de fet, ja, si coneixeu el personatge, sabeu que ha passat a la història, sobretot de la filosofia, per la seva consolatio, no? la consolació de la filosofia, una de les obres més llegides durant tota l'edat mitjana, un dels bestsellers medievals, i que va arribar a influir a personatges tan dispars com Pere Balart, no? Un dels nostres personatges favorits, teniu programa, o un personatge de casa nostra com Bernat Metge, no? Que també en el seu L'Usomni fa, no? Deixa de fer una reelaboració, una readaptació d'aquesta consolatio, que és l'obra que Boeci escriu suposadament a la presó, no? Inicia tota aquest gènere literari, no? que és escriure des de la presó amb obres de gran qualitat i obres de potser no tan qualitat. No vull parlar del tema.
Pots fer-ho, si vols.
Bueno, no, jo parlo de L'Usomni. Boeci, no? per certes disputes amb Teodoric, acaba a la presó, acaba empresonat, i des d'allà fa aquesta consolatio, no? Ell, sense accés als seus llibres des de la presó, no? Pues, se li apareix la filosofia personificada com si fos una deessa de l'antiguitat, no? I és tota aquesta ètica que li permet el consol sobre l'adversitat, no? Que és aquest fil conductor que Pere Abelard, no? Amb la història de les seves dissorts o les cartes a Eloïssa o el somni de Bernat Metge tenen en comú. No? Però avui no ens interessa això, no ens interessa aquesta faceta de filòsof consolat, sinó ens interessa Boeci per totes les altres coses que va fer. Va ser el darrer romà en un món de bàrbars, i s'autoatorgarà, una paraula molt bonica, autoatorgar-se, la tasca de recuperar el màxim possible del saber clàssic. Vaja. Ja dius, Boeci, busca't un hobby. No? Pues m'autoatorgaré la tasca de recuperar el màxim possible del saber clàssic. I per fer-ho estudiar camps tan diversos com la lògica, la retòrica, l'aritmètica, la música, la teologia, i el temps que va exercir una gran tasca de recopilador i traductor d'autors com Pitàgores, Aristòtil, Plató, Arquímedes, Euclides, Ptolomeu i Ciceró.
Ja, la cantarella de l'altre programa, no? Música aritmètica, retòrica, no sé què. No, no.
Sí, Pitágoras, Aristóteles, Arquímedes, Euclides. No?
Beossi, Déu-n'hi-do.
Boeci. Boeci no era Beossi.
No, no.
Ni tampoc era un Beornida. No passa res.
Déu-n'hi-do, Boeci.
Sí, bé. De fet, el que fa, bàsicament, és en un món cada vegada més tancat, on s'estan perdent no, la sabidoria clàssica, les escoles, les biblioteques clàssiques, i s'està perdent, sobretot, o s'ha perdut gairebé ja el coneixement del grec, no, aquesta dicotomia tan, tan bonica que tenia l'imperi romà, no, entre la part occidental i la part oriental, i, per tant, calia traduir el màxim possible o comentar el màxim possible d'aquestes obres per tal de garantir-ne que en un món on la cultura cada vegada era més reduïda, com a mínim, sí, les obres de Pitàgores, Aristòtil, Plató, Arquímedes, Euclides i Ptolomeu estaven al llatí i estaven comentades al llatí, com a mínim era més fàcil que pervisquessin, tot i que ja sabeu que no va ser així.
Endinsem-nos, si et sembla, al segon personatge d'aquesta secció històrica. De
sí, avui farem un carrusel de personatges.
Doncs vinga, va, segons.
Doncs deixem Ravenna, no? on havíem deixat a Boeci, el Beossi, i viatgem a Sevilla, que és una meravella. A Sevilla. Si estem commemorant el traspiés de Mussolini, és que estem a l'abril i, per tant, viatjar a Sevilla.
També
és una meravella. Malauradament, serà la Sevilla del segle VI i VII, que no sé si hi havia molt rebujito, molta manzanilla, però en qualsevol cas és allà on trobarem el bisbe Isidor, Sant Isidor,
pels amics.
Per qui cregui que s'ho mereix. un altre personatge clau d'aquests intents dels polímates de la seva època de preservar i recopilar el coneixement que s'havia perdut.
De fet, Isidor és famós per les seves etimologies, no?
Sí, de fet, bàsicament se'l coneix per això, no? Les etimologies de Sant Isidor. De fet, estem davant d'una de les grans enciclopèdies de tota la història, no? La història natural de Plini, les etimologies d'Isidor, l'Encarta 2000, la Wikipedia, no? Les grans enciclopèdies del món. Isidor i el seu equip de treball, que és el que moltes vegades no s'explica, no oblidem pas sempre quan parlem d'aquests grans personatges, moltes vegades, en el cas del bisbe de Sevilla, és evident, hi ha un equip de treball, no, que recopila totes aquestes informacions. Quan parlem, per exemple, jo que sé, d'Alfons de Celsavi, no, i la seva suposada obra, hi ha una escola, no, de traductors, de recopiladors darrere. En tot cas, Isidor, i no sabem qui més, va dedicar-se a compilar els coneixements de les diferents arts liberals, així com de la medicina, el dret, la teologia, les llengües, el món animal, el cosmos, l'arquitectura, els vaixells, no? Ja feia gràcia els vaixells, el menjar, perquè home, com a bon sevillà, pues el menjar, o les tècniques més quotidianes, no? La tècnica, no? més quotidiana, com per exemple li dedica molt temps a la tècnica del vestir, de com es fan la roba, com es fan les sabates, com aquella cosa, aquell coneixement que cal preservar, no? Que ha de ser enciclopèdic i que a la vegada ha de ser recopilat. De fet, aquesta tasca ingent li va valer el malnom del barró cristià, no? Aquell barró, aquell personatge del que hem mencionat una miqueta a l'inici del programa i que vam veure una miqueta més a l'anterior programa sobre els polímates, no? aquest savi republicà del segle I abans de Crist, que va dedicar una ingent tasca enciclopèdica de recopilació de tot el coneixement al seu abast. I no és de ser curiós que Sant Isidor sigui el barró cristià. Sant Isidor menciona Barró, no? Això és com quan Barró diu o tal, qual. Però és curiós perquè les obres de Barró no s'havien conservat en època d'Isidor. I ell el menciona com a través de fonts interposades, de fonts secundàries, no? No és bon ser curiós que en vida d'Isidor, el barró cristià, ja s'havien perdut la majoria d'obres del barró romà, el barró, no? que de fet van ser destruïdes en bona mesura pels cristians.
Ja tenim a Isidor també i ens emplacem en el tercer personatge.
Sí, ja fem un salt, no? Hem vist a Boeci al segle VI, a Sant Isidor també a cavall del segle VI, VII. Fem un salt cap a números rodons, anem a l'any 1000 i ens saltem al Renaixement Carolingi, on hi haurà grans savis, grans filòsofs, no? El Cuidallor, tota aquesta gent, però no acaben de tenir la consideració de polímates, no? Són especialistes. És a dir, ser molt bo en una cosa no et converteix en un polímata. El que et converteix en un polímata és ser bo en diverses coses i com més diferents millor. No? Dins d'aquesta categoria, un personatge del que hem de parlar sí o sí, i de fet ja n'hem parlat, ja li vam dedicar un programa fa moltíssim, crec. No sé, ja portem 10 temporades i fa moltíssim temps de tot. Però bé, Gerbert d'Aurillac, no? El futur papa Silvestre II, el papa de l'any 1000, no? Ell li van dedicar un programa, però jo crec que podem dedicar-li ni que sigui, no sé si 5, però alguns minutets.
Endavant.
Ja sabeu, coneixeu el personatge, no insistirem. Va estudiar a Catalunya, als comtats catalans, va donar classe a la Catedral de Reims, va ser abat d'un dels monestirs més famosos i més importants intel·lectualment a Europa, com és el monestir de Bobbio, a Itàlia, fundat per monjos irlandesos que colonitzen intel·lectualment el continent. Vam fer també un programa sobre, no, la importància dels monjos irlandesos a Europa. I, de fet, té també un honor, que ara em pot semblar molt, molt banal, però que és molt important, que va ser el primer monjo que va ser nomenat papa. No? Fins al seu moment, la carrera d'eclesiàstic secular i eclesiàstic regular estaven separades. És el primer que va unir, no sé si el millor o no, però va unir els dos mons. I va ser també preceptor del jove padawan Udo III, l'hereu de la dinastia autònida, que serà també el jove emperador de l'any 1000. No? Serà una mena com de Qui Gon Jinn. Jo me'ls imagino com a Qui Gon Jinn
i
Obi-Wan. Una mica així, però sense pijames
ni espases
làser, no? O sí, ja veurem, no? De fet, de Gerbert d'Aurillac es deien moltes coses, massa i tot, no? Li interessava molt la literatura, per exemple, va recuperar i versionar poemes de Virgili, obres de teatre de Terenci, la música, les matemàtiques, l'astronomia, i també, que és una de les coses característiques del personatge, el que avui anomenaríem enginyeria, no? Enginyeria menor, per exemple. Va introduir els astrolabis, o se li atribueix, els astrolabis, l'àbac, i aquest, Occident. Aquí li atribueix també la introducció o un dels primers usos de la numeració aràbiga a Europa. I fins i tot es diu d'ell que va construir un òrgan ell solet. Jo suposo que òrgan vol dir el de música. No? Però que es construís un òrgan. Mira, vols un pulmó? En qualsevol cas, sí que té una mica de estil de Qui Gon Jinn, no? Mira, ara que ho diem. En qualsevol cas, dedicava totes les seves energies a aprendre i a ensenyar, i d'ell es deia que superava els grans savis de l'antiguitat. Això es passava una mica, no? Però es deia que era un savi tan gran a la seva època que els seus contemporanis consideraven que era el noia més de les disciplines que tocava. Fins i tot per sobre d'aquells savis de l'antiguitat que s'havien sublimat com els grans coneixedors de qualsevol disciplina.
Doncs potser el domini de la força no, i les espases làser tampoc, però sí que se li van atribuir poders nigromàntics.
Guaita que no fos un Sith. No? Ja sabeu que Qui Gon Jinn, de fet, és un dels pocs jedis grisos, però bueno, això no entrarem en això. Però, bueno.
Podem entrar, si vols.
No, igual, ja dedicarem un programa un dia a Star Wars.
Perfecte.
O no. Però és un bon exemple, aquesta suposada aura nigromàntica de Silvestre II, el papa nigromante, això està guai. Hem fet el papa zombi, per què no el papa nigromante?
Papa nigromante.
O el papa jedi.
També.
Està guai. En qualsevol cas, era tanta la seva saviesa comparada amb la dels seus contemporanis que aquesta era indistingible de la màgia, no? D'aquest principi de qualsevol tecnologia suficientment avançada és indistingible de la màgia. Se li atribuïa, per exemple, la possessió d'un giny en forma de cap d'estàtua, no? Com una mena de cap inorgànic, que responia a totes les seves preguntes.
El
xat GPT de l'època. El xat GPT, sí. Clar, fins fa uns mesos haguessin dit l'Alexia... No, l'Alexia és una altra cosa. Però que no sé si Alexia sap molt de futbol, no sé si de més coses. O Siri, no? T'imagines a un papa dient hola Siri?
Sobre un cap, no?
Hola Siri, què hace? O ara, no? Seria el xat GPT de l'època, no? En tot cas, aquest giny en forma de cap d'estàtua que responia totes les seves preguntes i que Gerbert d'Aurillac portava sempre amb ell, no? I que guardava el seu estudi com a font obscura del seu coneixement. No? Una maledicència que també s'atribuirà a altres grans erudits o altres personatges com Roger Bacon o Harry Dresden. No? L'anècdota diu més de les baixes expectatives de l'època, no? Respecte al saber, no? Que Thomas sap massa coses,
és que és màgic.
Deu tenir un pacte amb el dimoni, no? Més que la suposada nigromància de Gerbert d'Aurillac, tot i que no deixa de ser, no? Un lloc literari molt, molt explotat, no? Un monjo que sap molt, que viatja, que té contactes amb l'islam, no? Que té una calavera
que parla
com si fos una aventura gràfica, no? I que és, arriba a papa, però a la vegada és un nigromant. No deixa de ser un exemple molt bonic, no? d'aquest confrontament entre la realitat i la polimatia.
I el seu contacte amb l'islam tampoc devia ajudar gaire, imagino.
No, clar, en absolut. Ja el que li faltava al pobre home, no? Això ens porta a parlar del món islàmic, no? Que és un món també ple de polímetres de l'època, tot i que un xic diferent als cristians, no? Estem, perquè ens entenem ara mateix, entre els segles X, XII, on trobarem al món islàmic algunes figures interessantíssimes que establiran ponts entre el món clàssic i la seva contemporaneïtat.
I a què es dedicaran els polímates islàmics? Que imagino que n'hi deu haver uns quants.
Sí, no, diguem-ne que el paquet bàsic, no, de prestacions era similar al paquet bàsic occidental, tot i que no idèntic. La filosofia, no, la falsafa, era una disciplina central del coneixement, no, així com el fiqh, el dret, i l'ensenyament, no, que és la paideia, aquest magisteri. Les arts, les ciències també ocupaven un lloc preeminent, la ciència religiosa, evidentment, no, els comentaris religiosos, la poesia, la filologia, la història, la crítica literària, la crítica artística, l'aritmètica, les matemàtiques, el coneixement del medi natural, eren disciplines que també tocaven els polímates islàmics.
I quin tipus de polímata predomina?
Bueno, doncs, si a Grècia, com recordeu, teníem mestres i a Roma teníem tècnics, no? Allò de jo sóc un arquitecte i per tant els arquitectes saben de tot, o jo sóc orador i per tant els oradors saben de tot, no? I a la Xina teníem funcionaris, no? Un saber més aplicat al funcionament burocràtic de l'Estat. I a l'alta edat mitjana, com hem vist no fa gaire, tenim recopiladors. Al món islàmic el que trobem són secretaris i comentadors, no? Aquesta idea de fer pont, de fer de pont amb la cultura grega, no? El polímata islàmic d'aquesta època, no, dels segles 10, 11, 12, és sobretot un secretari, un ordenador, un organitzador i un comentador d'obres, no? I per tant, no, si és, sempre aquestes màximes o aquests grans adjectius serveixen per definir línies generals, no? Però una mica el regust d'aquests polímetres islàmics tira cap a aquesta banda, no? Els secretaris, comentadors, recopiladors.
I dins d'aquest ventall, quins noms ens posa sobre la taula?
Bueno, doncs de nou posem alguns noms, no? Al-Kindi, Ibn Sina, no? El que serà conegut a Occident com Avicena, Ibn Rush, Averroes, per entendre's, i Ibn Khaldun, no? Abel Khaldun, en la romanització del seu nom.
I d'aquest ventall que ens estaves explicant, quins noms posem sobre la taula, Alberto?
Bueno, podríem dir-nes un altre, però posem els següents. Al-Kindi, Ibn Sina, no? El conegut com Avicena o Avicena a Occident, Ibn Rush, Averroes, no? I Ibn Khaldun, l'Ibn Khaldun en les llengües romàniques.
Comencem, doncs.
Molt bé, doncs comencem una mica, si vols, per l'ordre que he dit, no? Al-Kindi, un polímata del segle IX, de la zona de Basora, tot i que ell va estudiar a Bagdad, i va excel·lir en matèries tan diferents com la filosofia, les matemàtiques, la música, l'astronomia, la medicina, no? Una mica el paquet bàsic. Coses més específiques, com la òptica, un dels primers tractadistes d'òptica, del xifrat de missatges, no? Que també és interessant, de la fabricació del vidre, La joieria, la creació d'armadures, de perfums, no? Com veieu, una mica una barreja de camps més clàssics, no? Música, astronomia, medicina, matemàtiques, com una mica més d'enginyeria aplicada, no? De coneixement pràctic que fan d'Alquindi una mena de personatge molt, molt curiós, no? Una mena d'home versàtil que tocava tots els aspectes, no? Del saber, una mica com Leonardo da Vinci, no? Aquest personatge no deixa de ser curiós que el propi Leonardo estudiarà algun dels tractats, algun dels escrits, no, de pràctics, no, de fabricació, d'òptica, de joieria, d'armadures, d'Alquindi, no? Seguint aquesta línia que a vegades ens oblidem que el Renaixement també està obert a altres tradicions, no només a la recuperació del passat clàssic.
Continuem amb Ibn Sina o Avicena.
Avicena
pels,
o Maicena. Estem ja, diguem, finals del segle X, principis del segle XI, de la zona de Bukhara, no? I ja de ben jove, Ibn Sina destacarà per la seva capacitat, fins al punt de que el propi Mansur II li donarà permís per utilitzar la biblioteca de l'emir, no, que hi havia a la ciutat, Ibn Sina serà famós, per exemple, pels seus tractats sobre medicina, també pels seus comentaris a l'obra d'Aristòtil, no, aquest paper que tenen els polímates i els erudits islàmics de transmissors de coneixement, no? De reelaboració de comentaris crítics. Es considera que el coneixement de l'antiguitat és un coneixement molt vàlid i que, per tant, el paper dels erudits contemporanis és dialogar amb aquest coneixement del passat, no? Compadiar-lo, comentar-lo, no? Per exemple, una de les obres, de les seves obres més importants, el coneix com el Compedi, no? El Kitab al-Mahmud, que és un comentari a les obres d'Aristòtil. També farà algunes obres amb caràcter enciclopèdic, no? Aquesta idea de recopilació, com per exemple el cànon, el cànon sobre medicina, no? De fet, Avicena ha passat a la cultura occidental gairebé exclusivament per la seva faceta de metge, no? De personatge que estudia medicina. Però no només serà un metge en el sentit ampli, que no només cura el cos, sinó també cura l'ànima, no? Cura la ignorància i, per tant, aquí entrem de nou la lògica, la física, la metafísica, la matemàtica, la música, l'astronomia, no? Aquest passat clàssic que es reactualitza. Però no només això, estem també davant del món islàmic i la geografia, la poesia, el dret, no? La seva tasca com a jurista tindrà un paper molt important, no? Com veiem, són de nou polímates profundament polifacètics.
I què farà el tercer de la llista, Ibn Rushd o Averroes?
Averroes, com el seu propi nom indica, cordobès de tota la vida. Tenim de nou aquesta dualitat, no? Una faceta mèdica, una faceta com a jutge, no? La medicina i el dret com a dos branques importantíssimes, comentador incansable d'Aristòtil, no? Un dels responsables de la transmissió i del comentari de les obres d'Aristòtil, no? Fins al punt de que a Occident era conegut com el comentador, no? Era el tio que comenta tot, eh? Segur que en teniu algun amic, segur que teniu algun algun Averroes a casa o a la colla, aquell que sempre comenta tot i que sempre deixa comentaris.
I si no el teniu?
I si no el teniu, pues, és això. Segurament el vostre amic, amiga, familiar o vosaltres mateixos, el que no tindreu, com si tenia ell, era amplis estudis en retòrica, poètica, astronomia, medicina, música o matemàtiques, no? Com veieu, són personatges molt, molt, molt importants, no només dins de la cultura islàmica, sinó també dins de pont amb la cultura occidental.
I ja per acabar amb aquest quartet islàmic, arribem a Ibn Khaldun.
Sí, amb aquests Beatles. Ibn Khaldun, estem ja al segle XIV, hem fet un salt una mica en el temps, personatge que es mou, no? entre Tunis, Fez, Granada, el Caire, i que com a bon polímata excel·leix en diferents camps: la política, la diplomàcia, el món jurídic i el món acadèmic com a professor, no? I destaca o és molt conegut dins el món dels historiadors per la seva obra històrica, no? Nosaltres, si pensem en Ibn Khaldun, automàticament pensem en la seva faceta d'historiador, de geògraf, no? D'etnògraf, però com tots aquests erudits o d'aquests polímates islàmics, és moltes altres coses.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Papa, jo vull ser torero.
Què t'ha semblat? Què t'ha semblat?
Molt curiós, de la veritat. Aquesta no me l'esperava.
No te l'esperaves.
Igual que l'anterior, que t'ha fet pensar en mi, sí que me l'esperava.
Això és el que dius ara, però... No? Aquesta?
No, en el moment ha estat inesperada, la veritat.
Sí.
Encetem, però, la recta final del programa, amb aquests 10 minutets que ens queden, i arribem a la plena edat mitjana. Alberto, no sé com ho veus.
Bueno, ho veig.
Canvien molt les coses respecte al que hem vist abans de l'alta edat mitjana?
Bueno, hem de pensar, no, que si hem deixat Europa a l'any 1000, no, i hem fet una variant als segles 10, 11, 12, per endinsar-nos en el món islàmic... Tornem al segle XII a Europa i ens trobem, no, una de les èpoques potser més fascinants si ho valorem des de l'època de la història del coneixement o història de la cultura, que és el segle XII. No? Una època que ha estat catalogada fins i tot com a un renaixement en si mateix. És el moment on s'enlaira bona part de la cultura europea. És un segle on... apareixen des de les novel·les artúriques fins a la recuperació de l'obra d'Aristòtil, fins a l'aparició, no, l'última part d'aquest procés del món universitari, on es reintrodueix la ciència, l'òptica, les matemàtiques, l'enginyeria, no? on apareixen o s'intensifiquen les xarxes de comerç internacional, on les ciutats, no, les xarxes urbanes europees o l'Occident europeu es densifiquen de manera espectacular, no? on Europa comença a tendir ponts amb la resta del continent euroasiàtic, no? El contacte no només amb el Pròxim Orient, que ja s'havia iniciat a finals del segle XI amb la Primera Croada, sinó el contacte amb el món de l'Àsia Central, amb Xina, no? que donarà al segle XIII personatges com Marco Polo, no? I aquests viatges tan interessants. Per tant, el segle XII és una parada ineludible i inevitable dins d'aquesta història de la polimatia al llarg de la història. No? Sí que és cert, no, que hem d'entendre, o el que hem fet fins ara ens permet veure com apareix aquest moment. No? És de bon to, quan parles del segle XII i quan parles de la història cultural del segle XII, utilitzar la cita de Bernat de Chartres. No? És aquella... que, no, que som com nans a coll de llegants, no, que si podem veure lluny és perquè estem, no, damunt de o estem a coll o sota les espatlles dels nostres antecessors, no? És impensable aquest enlairament de la cultura europea al segle XII sense, no, aquests mestres, aquests gegants sobre el que els erudits i els polímates europeus s'enlairaran. Sí que és cert que normalment es diu que aquests gegants són els erudits clàssics, però sense la intermediació, no? Sense la pinya que hagués, que fa la cultura islàmica i la transmissió islàmica del coneixement, aquesta torre, no, que s'enlaira, aquests erudits europeus que s'enlairen sobre gegants, s'haguessin estavellat, no? I s'haguessin obert el cap, no? De fet, el gran canvi que observarem als segles 11-12 és precisament aquest, no? La recepció de la tradició grega, però a través del món islàmic. I això suposarà un veritable boom cultural a l'Europa occidental, que portarà, com hem dit, al sorgiment de grans centres d'erudició i a l'aparició de les primeres universitats al final d'aquest procés, no? Al final del 12, principis del 13, i a l'aparició de grans polímates que ja comencen a tenir cara i ulls.
i ja em veig a venir la resposta, però això tindrà un impacte en les disciplines considerades importants?
Oi tant, no? A les set arts liberals que ja coneixem, no? aquell trivium i aquell quadrivium, que no repetiré, no? Ja l'he dit moltes vegades en els últims...
En poca estona.
I el dia que vam gravar l'altre programa encara més. Doncs a aquestes arts liberals, el nou ambient intel·lectual n'afegirà noves disciplines que aniran creixent en importància. No? Ja només importen aquest trivium i aquest quadrivium, sinó que la teologia, la filosofia, el dret, la medicina, l'òptica, l'enginyeria començaran a ser elements importants dins els currícula acadèmics.
Com has anat avançant, al segle XII hi haurà molts intel·lectuals potentíssims. Tots ells seran polímates?
Bueno, no. De fet, aquesta creixent especialització del coneixement a partir del segle XII i sobretot aquesta academització del coneixement, no? Des del moment en què apareixen o reapareixen coneixements reglats, apareixen currículums o apareixen currícula educatius, apareixen facultats, apareixen carreres, no? Que diríem avui, bueno, graus o diplomatures o el que sigui, no? Apareix un itinerari formatiu, tot això porta a una especialització cada vegada més creixent. No? Com més ampli és el coneixement, més difícil és abarcar-ho tot. I, per tant, més difícil és que algú pugui excel·lir en diferents camps de la cultura. No? Amb tot, evidentment, existiran figures que pel seu domini i per la seva solvència en diferents camps del saber siguin considerats pels seus contemporanis i, per tant, per nosaltres, perquè ens hem de refiar d'ells, no? Polímates en tota regla.
Som-hi un altre cop, doncs, traiem-nos de la xistera alguns noms.
Bueno, vinga, doncs molt ràpidament, no? Perquè si no, no acabarem el programa. Jo sí. Volia... Jo, la meva,
tenim pocs minuts.
La meva intenció era acabar-ho amb Leonardo.
No
o sigui, passar no? Per final de l'edat mitjana, per la plena i la baixa edat mitjana, endinsar-nos una miqueta en el primer renaixement italià, en el 400, recuperar no? Alguns personatges i acabar amb Leonardo, que ja sabeu que és un personatge molt raro, de fet és un polímata molt raro. Ja, bueno, potser no sabeu per què, perquè no donarà temps. Tot i que, bueno, mira, els plans canvien i segurament acabarem al segle XIII, a principis del XIV, i emplaçarem, no, a un
potser altre, més endavant.
En algun dia, jo què sé. Posem alguns noms sobre la taula. Per exemple, Hug de Sant Víctor, Hildegarda de Bingen, Albert Magna, Robert Grosseteste, Roger Bacon, o, per exemple, si dona temps i ens ve de gust, Ramon Llull, per citar-ne alguns més nostrats. Per exemple, Hug de Sant Víctor. No? És un polímata que ha passat a la història per escriure una obra, el Didascalion, no? Que és una mena d'enciclopèdia didàctica sobre temes molt diversos, no? Sobre... De fet, ell, Hug de Sant Víctor, al segle XII, intenta fer una mena de compilació total del saber. I ell defineix, bàsicament, tres àmbits. Hi ha sabers teòrics, com per exemple la filosofia, hi ha sabers pràctics, no? És el saber fer, no? La política és un art pràctic, tu pots estudiar política, tu pots ser politòleg i no entrar-te de res... Segur que tots coneixeu algun exemple. Politòlegs és com idiotes, ja que tota família hi ha algú. No? O gent que fa crossfit, tota família té algú, o tens un conegut, o... Coses a l'atzar, eh?
No, un abraçada no, als politòlegs.
No busco... Sí, els crossfit no, perquè
no, perquè
són com un cruç de polverets, no arriben. En qualsevol cas, un saber teòric, com la filosofia, un saber pràctic, com la política, i un saber mecànic, no? Que és diferent al saber pràctic, el saber pràctic és un saber aplicat, no? Un saber mecànic, no? Que és de reproduir, com l'arquitectura, l'art, la navegació, la petita enginyeria, la construcció de diferents elements, i per tant, fixeu-vos com Hug de Sant Víctor en el Didascalion intenta fer com una mena de lògica total dels sabers possibles, no? D'intentar organitzar tots els sabers possibles de l'ésser humà. No? Hi ha una voluntat totalitzadora d'aquest coneixement humà i, per tant, aquest Hug de Sant Víctor és, sens dubte, un polímata, no? Interessat de manera excel·lent i de manera profunda en diferents camps ben diversos del saber. Un altre personatge que hem comentat, per exemple, és Hildegarda de Bingen.
Que segurament, Albert, tu creus que es mereixeria un programa per ella sola?
O sigui, vale, que jo de tant en tant prometo, sembli que prometo programes que no faré. A vegades em poden demanar programes, però ja directament aquí a Bocajarro. Pam! Oi que, Alberto, no? La resposta és sí, mereixeria un programa per ella sola. Això vol dir que faré un programa sobre Hildegarda?
Ah.
Oh, doncs ja veurem. És possible. No? Dona per programa, no? Da per programa, que diria. És un dels intel·lectuals més, o de les intel·lectuals més singulars del segle XII. No pel fet que sigui dona, que és accessori. Al segle XII existeixen encara intel·lectuals en femení. Penseu, per exemple, entre moltes altres, a la pròpia Eloïsa, no? Que, de la qual també n'hem parlat.
Sí.
Però en tot cas és la figura d'Hildegarda excedeix en molt els minutets que li podem dedicar a cada programa, no? Perquè fem el titular, no? Va ser compositora musical, escriptora, filòsofa, escriptora de teatre, filòsofa, científica, naturalista. De fet, en l'àmbit germànic se la considera la creadora de la història natural, la creadora de les ciències naturals, de camps com per exemple el naturalisme, la mineralogia, va ser també metgessa, ginecòloga, no? Arborista, mística i també excel·lia en altres camps tan aparentment allunyats que pel fet que a més de tot això, a més d'escriure sobre tot això, feia ella mateixa els seus propis llibres i feia ella mateixa les seves pròpies miniatures, no? A més, a banda de tot això, era il·lustradora, no? Un personatge a més que és fonamental per entendre el món benedictí, és una de les grans figures del coneixement benedictí de l'època. Serà, per exemple, amiquíssima. Això és un dels seus pecats, perquè el tio era un pesat. Serà amiquíssima de Sant Bernat de Claraval, que la tenia totalment idealitzada. No? Mentre Bernat de Claraval perseguia i demonitzava Pere Abelard, no? per heretge, entronitzava a una mística alemanya, no? Que deia que ella aprenia idiomes perquè l'Esperit Sant li baixava i li donava. No? O feia, per exemple, miniatures fantàstiques de vagines, que això no escandalitzava en absolut. No? En tot cas, és un personatge del que ja parlarem algun dia, o fes el programa tu, que també pots.
Pensarem. En fi, ens queden molts noms a la boca. Ramon Llull, Roger Bacon, es parla també de Leonardo da Vinci. Ens emplacem segurament, no podem prometre res, altres programes. Però tot i això, moltíssimes gràcies, Alberto Reche, per aquesta sèrie de dos programes sobre els polímates.
Ja hem acabat, no dona tema més.
No, perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Alberto Reche.
A tu.
L'Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril. Us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.